celebra 15 anys. Amb aquest apunt arribam a les 10:04.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
I amb el Luis Menéndez en el control tècnic continua aquest programa La Gran Vida, que començava avui dissabte, dia 15 de novembre, a les 9 en punt des de matí, amb molt convidats. Juan Mimás, hem tingut Nassana Fernández, hem tingut...
Fernando Fernández, també.
Bueno, Nassana Fernández, consellera d'Afers Socials i Família, en Fernando Fernández, director general de...
d'Agricultura.
Agricultura, per xerrar de la grip aviar.
Correcte.
Hem tingut en David Arraez, que m'haurà explicat com contratar una persona en què de ser empresari o autònom, però com contactar una persona. Na Teresa Ramos, que m'ha explicat un poc com era el dia de les persones fadrines.
Des fadrins, fadrinots.
I ara començant la segona hora.
I ara en aquesta segona hora anirem cap a Eivissa, perquè clar, hombre, han de celebrar el Dia Mundial sense Alcohol. I ja sabeu...
Se commemora o se celebra aquest dia?
Bueno, és la lluita, no?, contra l'alcoholisme, en aquest cas.
Se commemora, perquè sí. No se celebra.
Sí,
no?
Commemoram, sí, exacte, sí, se commemora. I hem de dir que, clar, Eivissa, vosaltres identificau Eivissa també com un lloc de festa.
De festa, d'alcohol, no? de música, de... que n'hi hagi.
Tu demanes un...
De excessos.
Sí, tu li demanes una persona de Burgos, de Palència, és igual d'on sigui, de la península, te dirà, ui, Eivissa, festa. I doncs resulta que avui... Per això volem tenir en nosaltres una Maite Morro. Parlarem de coses i alternatives que se poden fer a Eivissa...
Que no tinguin gràcia a veure'ns el cal.
Correcte.
Exacte.
Que sempre va bé. Després tindrem una entrevista en la Fundació Rana, perquè celebra els seus 20 anys de feina contra la prevenció de l'abús infantil.
Molt bé.
I també entrevistarem a Cristina Gómez. En aquest cas, ella és l'organitzadora o una de les organitzadores de Despertar Emociones, que això és un... se fa en l'Estruy Teatre.
Que fa dia 22 de novembre en l'Estruy Teatre.
On participa gent coneguda, que vosaltres segur que vos sonen,
exacte.
Paz Padilla, Pedro García Aguado i una psicòloga que nom Napatri. I després també, finalment, parlarem de cinema avui amb en Sergio, i xerraran d'aquestes pel·lis que no han tingut molt d'èxit. Si la setmana passada xerraven d'Òscars, aquesta setmana aquestes pel·lis que no han estat acadèmicament tan ben rebudes, però sí que han tingut un èxit de taquilla perquè a la gent els hi ha agradat molt.
10 i 7 minuts, senyores i senyors, que... Jo anava a dir que torno una altra vegada. 15 de novembre. 15 de novembre de l'any 2025 comença i continua La Gran Vida aquí, a IB3 Ràdio.
Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
Com dèiem fa moments, commemorem el Dia Mundial sense Alcohol, sempre pensant a veure quins plans tenim aquest cap de setmana o qualsevol altre dia de cada dia.
Sí, de fet, la Maite Morro ens du avui una tertúlia molt simpàtica amb una balladora eivissenca, ara l'escoltareu. Ella fa ball pagès i és actriu.
Pagès.
Ho he dit perfectament.
Pagès.
I ens farà... No, és que no es colmo. I ens farà un...
Pagès.
Quiet aquí. Lleu.
Pagès o pagès?
Pagès.
Te
va bé?
Pagès.
Molt bé.
Ja està.
I de...
Pots continuar?
Sí, però la gent ja l'ha perdut el coni. Saps què t'ho vull?
Torna a començar.
Vols que torni a començar? No.
Sí.
I de... Mos parlarà de rutes de senderisme, rutes en bicicleta...
Qui?
Això ho farà una balladora a eivissenca.
Pagesa.
No, ella fa ball pagès.
Ah, va bé.
Ah, quina paciència. I d'Eivissa és capital mundial de festa? No, també hi ha altres coses.
Ah, exacte, anem a Sabrero, anem a Itamorro, des d'Eivissa.
Con amor.
Ah, vinga.
Idò, molt bon dia, companys. Avui, com sabeu, és dia mundial sense alcohol i venc amb una proposta que segurament us pareixerà graciosa. Ja sabeu que a Eivissa moltes vegades té mala fama, té la fama que li dona molta gent de que aquí a Eivissa hi ha molta festa, que es poden fer moltes coses, però és que la illa també té moltes propostes alternatives, així que què us pareix avui, que estic amb Irene Torres. Molt bon dia, Irene.
Molt bon dia.
Fem una proposta d'un llistat de coses que es puguen fer sense alcohol aquí a l'illa Eivissa i encara millor, amb vivent, que ja saps que té la fama d'Eivissa que es queda buida, però realment aquí podem fer moltes coses i més amb el bon temps que tenim, el bon clima i de tot. Abans de tot m'agradaria recordar que he estat indagant un poc a veure tu què t'apareix, perquè tu tens 22 anyets.
Sí.
Jo ja en tinc 30, ¿vale? Però jo he averiguat i segons l'enquesta de salut d'Espanya, que la darrera que es data és a 2023, un 33% de la població adulta no beu alcohol en el seu dia a dia perquè el seu estil de vida consisteix en una altra cosa. Tu això t'apareix raro? Perquè és molt social, realment. Entonces, no sé si tu, per exemple, a 22 anyets, notes que hi ha molta població jove que es veu en enquestes que cada vegada es veu més, veu menys, perdona. No sé si tu ho notes o no tant.
Sí, la veritat és que tinc molts amics que no beuen i també estem junts a l'hora que aquí en altres estan fent una cervesa i ells estan fent una cervesa sense alcohol o un Aquarius i ho tenim bastant normalitzat.
Que bé, no? Això realment més sa és, més sa és. Pues què t'apareix si fem una proposta? Tu ets balladora de la colla de Sant Rafel i a més formes part de l'associació de joves d'Eivissa. Jo tinc tota una proposta de coses. Entonces, jo t'ho vull preguntar a vora de tu, quines propostes m'ho faries, per exemple, així en el dia a dia, entre setmana, cap de setmana, així, que no impliquin ni una gota d'alcohol?
Pues ara, pensant ja en les coses que hi ha, les exposicions, rutes, de tot el que hi ha ara en els pobles, així, tipus, ara van acabar les festes de Sant Rafel, que es van fer caminades per a Sant Aneri en Joan Maria Cardona. També per a Sant Aneri també segueixen fent-se rutes.
Mira, ara que dius rutes, no? Anem per pas. Per exemple, un plan que ens agrada molt amb les amigues és els caps de setmana agafar i fer una ruta i moltes vegades el que fem és pícnic, més econòmic i més casolà, i munant, per exemple, a la zona d'Esbroi, que és molt polidor, i així sortint de Santa Ignès, Sant Mateu. Si, per exemple, ens agrada més la zona de Solpost, doncs tires més cap a Ponent o Esvedrà, que allà hi ha rutes molt xules i, de fet, hi ha moltes aplicacions avui en dia que ja tenen les rutes fetes amb distància, dificultat, inclús hasta en ressenyes, comentaris d'altres usuaris que t'expliquen un poquet a veure si té dificultats, si els hi ha agradat, si era polida, si era fàcil per tots els públics. No sé, vosaltres, per exemple, que si això ho soleu fer i per on soleu anar?
Sí, també aprofitam que hi ha els merenderos, tant com els de Sant Llorenç, els de Sant Carlos i els de Sant Antoni, i fer una ruta i després acabar amb un dinaret en els merenderos, per exemple. O també ara estàvem plantejant fer la volta a Eivissa, fent per etapes.
Caminant?
Sí.
Com si això fos el Camino Santiago però d'Eivissa?
Claro, ja que coneix una mica, així que es coneix una mica més l'illa i al final vas voratjant i vas fent camí.
Això ja m'agafa de noves. Això és algo que està establert i conegut la volta a Eivissa o és algo que heu decidit entre els amics?
Entre els amics, ah, de moment.
Mira que igual ho feis famós i tot, eh?
Ja m'agradaria.
I també te vaig dir una cosa, Irene, ara és molt bona època per anar a agafar parabrassos. Això sí, si saps on anar, perquè si no se pot tornar en tota una aventura il·limitada de temps i potser tornes buit, però escolta, de port i una mica de salut n'has fet.
Sí, tu, hi ha alguna rascada també.
Tu sols anar a buscar parabrassos o no?
Sí, el que passa és que encara me falta tenir ses senyes de ses mates i de saber quines són ses bones.
Què vols dir amb això?
Que sempre hi ha, que any per any, allà els pebrassos amagats de baix de la mateixa mata. I allà el meu pare, qui sap, altra gent sempre parla, sí, jo vaig a la mata, que ja em conec, i agafa els pebrassos d'aquest any.
Ostres, jo pensava que anava per zones, no per mates.
Cada un especifica el que vol.
Hi ha molt de secretisme, eh? Al voltant d'anar a buscar pebrassos en aquesta illa. No sé si això també passa a la resta de les illes, però aquí n'hi ha molt, eh?
Sí, moltíssim.
Tu notes això, no sé si a la teva família soleu anar i que notes que hi ha com secretisme entre valtos i que això no surti d'aquí o no?
La meva família no sé si tenim molt de secretisme, no sé perquè no, quizà no en trobem masses, però sí que entre altres famílies es diu, està ben amagat, és costat de sort, per lo menos.
Tal qual. Llavors, per exemple, que no t'agrada anar a caminar, doncs s'està posant també molt de moda anar en bicicleta. Jo, de fet, l'altre dia ho vaig provar, tinc que dir, ho vaig provar a Mallorca, que és veritat que allí les distàncies són més llargues i demés, jo he de dir que anava amb una elèctrica que m'anava ajudant una miqueta a les costes, perquè si no, no hagués fet ni 50 quilòmetres que vaig fent, ni 30, vamos. Però sí que és veritat que aquí a Eivissa també s'ha posat molt de moda, es fa la volta a Eivissa en Setmana Santa, s'ha fet la cicloturista ara en octubre, i cada vegada jo trob, per exemple, el papà, cada vegada més gent major, i també més gent jove, sobretot, i més dones que surten en bicicleta. No sé tu si tens o ho has provat encara o no.
Jo, la veritat, l'única volta que ho he provat era en un campament que està arrelat també a taller de músiques, que fèiem la volta a Eivissa amb els boixos, i anàvem tocant, fent concerts. Es feia Nadal. Aquest any es faran Setmana Santa, segurament, però es feien concerts a cada municipi. Però d'altra volta crec que no he tocat mai més la bici.
Ai, però que interessant. I entonces ho tornareu a fer, un altre plan que no implica ni una gota d'alcohol.
Exacte.
A veure, i això en què consisteix, perquè ja ho tinguem previsor i ho apuntem a agenda?
Seria en Setmana Santa, és un campament per boixos, hasta 18 anys, i seria pues, donar la volta a Eivissa passant per diferents municipis, i es fan diferents concerts a cada municipi.
Que bé, no?
I mentre que anem en bici, pues, anem cantant i anem practicant les cançons.
Que divertit. Mira, feis de port, de cantau, cultura, oci, coneixeu a gent de tot. Que bé. I te vull preguntar, perquè clar, algo que s'està posant molt de moda, i és com curiós que s'estigui posant de moda quan és algo que ve de les nostres arrels culturals i històriques, es ball pagès. Però és que jo cada vegada, l'altre dia estava per vila i me deia sa mamà d'uns nenes que tenen 5 i 3 anys, si no m'equivoc, que els ha apuntat a una colla perquè els propis nenes varen veure una ballada, els hi va agradar i demanaven, per favor, apuntar-se a ballar pagès. Això com és? Perquè és veritat que s'estan fent de noves colles, crec que n'hi ha ara mateix 14 federades, i en surten de noves perquè ja no tenen ni cupo per acceptar a nous balladors. Com tu, per exemple, és balladora. Això d'anar a ballar pagès i anar a assajar és divertit, o no? Vos ho passeu bé o no?
Sí, clar, al final tot és fer colla. I tot el que sigui fer colla, pues, al final te reuneixes per anar a practicar, te reuneixes per exemple, les festes d'espou, per les xacotes, per fer les matances, quan es necessita, pues, es fa colla i es juntes amb tots.
A veure, anem a especificar. De matances, ara és època de matances o encara no?
Sí, ara és època de matances.
Tu ets de les que hi va i t'embrutes a estes colzos de fer feina o no?
Sempre que puc, faig el que puc, també. Sí.
Que això és molt tradicional també, juntar-se tota la família, fer-se matança... Allí sí que de vegades en quan una copa de vi cau, almenys, no? Per apanyar la feina.
Però, clar, com estan tot el dia fent feina, al final algú cau.
I això de les ballades d'espou, n'hi ha pròximament? Perquè explica'm-vos un poquet que no sàpiga això de ballada de pou què és.
Bueno, ballada de pou al final és... es junten normalment les colles, perquè són les que s'encarreguen d'això. Ara van ser les festes de Sant Rafel i es va fer aquí. I ajuntes a colla per fer net una mica i on estàs pou, despoble, i al final...
Per fer net es pou, eh? Tot és qüestió de realment juntar-se per treballar i ja després celebrar.
Claro. Sí, i al final es fa la festa, pues, celebrant que hi ha aigua i que de moment pues, es pot fer servir aquella subsistència, no? I es fa tota la festa al rededor del pou i es fan jocs, es fan... Pues, tota la festa que es puga.
Per això se fa un anual, no? Perquè se va fent la neteja d'espou una vegada a l'any.
Un anual. El que passa és que si vas anant per municipis i per diferents pobles, jo crec que pots cada setmana o cada mes anar a una festa de pou.
En tenim ara alguna pròxima que t'hi pensis?
La veritat és que no hi pens, però segur que buscant en trobam alguna.
Sí, no? I llavors me comentaves els xacoters, que també, si no tens ganes de ballar, te pots apuntar a cantar, no?
Claro, sí.
A veure, explica'm-vos això dels xacoters que són.
Bueno, descansoner de... Ara s'està fent l'exposició descansoner de les Pitiuses, que està donant les voltes per diferents municipis. Ara estava a Sant Carlos i ara va cap a Sant Joan. I, bueno, això és una exposició de recopilació de músiques eivissenques, però també ofereixen bastants de tallers de cançó, tallers de història d'Eivissa, bueno, d'Eivissa com és en Piulo, taller d'en Piulo... I pues, allí pots practicar de fer estrofes, pots practicar de fer estribots, l'oberts que tu vulguis.
I si no saps cantar com jo?
Bueno, però això s'aprèn, tot s'aprèn.
I ballades, perquè sí que és veritat que jo tinc que dir que ho tinc pendent, no he ballat mai, no m'he vestit mai de pagesa, no m'he posat una emprendada mai en sa vida, i moltes vegades m'han convidat, sobretot sa colla de sa bodega, a anar a assajar amb ells i provar, i els dic, però jo no sé si sabré, i me diuen que m'ho passa amb pipa, que vine, què és el que se fa realment, tu te'n vas a assajar, i en què, una ballada en què consisteix?
Bueno, una ballada consisteix, pues, normalment, està fet que els homes pues, salten i les dones fan el dibuix en terra, tot i que ara també està canviant i em pareix molt polit, perquè significa que la cultura també està viva. I, pues...
Amb què està canviant? Què vols dir que està canviant?
Que al final, quizà tampoc és tan important que les dones tinguin el paper de fer el dibuix en terra, que també quizà poden saltar i els homes també quizà poden fer els altres, saps? Igual que sonar i tot això, que també ho podem aprendre totes i tots.
Que qualsevol que vulgui i s'animi a fer colla i coneixes Gena i Vicenca i coneixes la tradició, que pots apuntar-t'hi, vamos.
Claro.
Tu estàs a la colla de Sant Rafael. A la colla de Sant Rafael encara hi ha hueco per més gent o no?
Jo crec que sí, sempre estàu benvinguts.
Sempre, no? Encara que sigui, si no, a veure-ho, que això també és polit.
Claro, sí.
Vinga, Irene, quina proposta de temes tenim més per aquí? Jo tinc, per exemple, lectures, llibres. No, tu m'apareix que me n'has dut un parell per dir-m'ho, perquè, clar, tu saps que ara s'està parlant molt de llibres, aquí no tenim cap monarca ni ningú que hagi fet cap memòries molt polèmiques, però tenim molts bons autors a Vicencs i llibres, inclús editorials d'aquí que fan publicacions. No sé quines propostes tens tu per aquí per ensenyar-m'ho.
Pues mira, parlant de pageses, estava escorcollant per casa i vaig trobar Dones de pagesa, Els treballs i els dies, que és d'en Vicent Marí Turbotja, i parla, fica les fotos de les dones pageses que encara anaven vestides de pagès, i té com les fotos i ho explica una mica les seves vides.
Que bé, si té la foto almenys ajuda molt més a veure-ho, no? Visualitzar-ho.
I és graciós perquè fulletjant, o sea, m'he donat compte de que crec que totes són Maria.
Això és un nom molt comú, eh? Sí. Tu no te diràs Maria Irene, no? Que també seria possible.
No, crec que no.
Quina més tens per allí, a veure?
Després, celebrant el centenari, hi ha Sant Antoni de Portmany, parròquies d'Eivissa i Formentera, d'en Joan Magri Cardona. I després, de Xacuters de Balafi, hi ha Arrels i Refranys i Dites. Arrels de Refranys i Dites.
Vale, mira, doncs jo m'agradaria fer una proposta, perquè me n'he preparat tres, però m'agradaria destacar-ne una, que és una publicació que just han publicat fa qüestió de 2 setmanes. És d'un periodista eivissenc, en José Miguel Romero, i es titula Quiero charlar un rato contigo. I diguem que entre a veure que ho especifiqui bé, 1923 i 1930, una parella, una que vivia, ell es va quedar aquí, i ell era militar, el destinaren a la guerra del Marroc, entonces ells s'escrivien cartes, n'hi ha més de 500 que es van escriure durant aquests 3 anys, i el llibre, diguem que fa un relat de com visqueren aquesta molt a la distància, ell des d'allà, pues, visquent la guerra, ell aquí amb els seus fills, i relata molt bé pues, aquesta història de molt antigua, de com es vivia abans aquesta situació, i sobretot també relata molt bé la zona de la Marina, com era viure a Eivissa i en especial en aquella zona que era de les més poblades en aquells anys, a principis del segle XIX, pues, d'Eivissa. Entonces, jo faig aquesta proposta, jo tinc ganes de llegir-me'l i el tinc pendent. No sé si tu com ho veus.
Jo, de veritat, no el coneixia, però ara ja me n'has fet cola.
Ja te n'he fet cola, que sí. Espero que vosaltres també. Pues, Irene, crec que hem fet tot un llistat de plans sense una gota d'alcohol. Tu ets de les que veu, tu ets d'aquestes persones que mai veu res?
No, jo a voltes veig alguna cosa, però sí que si fa falta fer marques límit, es marca i ja.
Això és el millor. Però vamos, que tenim aquí tot un llistat de propostes per conèixer Eivissa, per passar-nos-ho bé a Eivissa, per disfrutar de la natura aquí i fer-ho de la manera més saludable possible. Així que, companys des de Mallorca, jo vos convido que quan vulgueu vengueu cap a Eivissa, que jo vos faig una bona ruta de caminada, bicicleta, de lo que vulgueu, de gastronomia, d'oci, de cultura. Inclús, si voleu, vos convido a ballar pagès. Així que, una abraçada a Eivissa i des de la pròxima.
Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima. 10 i 22 minuts, 2 anuncis i tornem. Vinga, fins ara.
No puedo respirar. ¿Qué habremos hecho para torcernos mal? Se han deshecho el cielo y el hogar, y lo de dentro no se pudo salvar. Más. Si quiero...
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Conecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Conexió local és la Pobla Ràdio.
Conexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Conexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Conexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i TV3 Ràdio. La Gran Vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Deu i 25 minuts, seguim aquí en directe a La Gran Vida. Vos hem de dir que avui, durant aquests mesos, es commemoren 2 dècades d'una feina tan necessària com valenta. Parlem de la Fundació Rana. Fa 20 anys que treballen per prevenir l'abús sexual infantil i per educar la societat en el bon tracte, en la protecció i també la sensibilització. Darrere d'aquesta tasca hi ha moltes històries, reptes i també molts avenços. Per això avui ens acompanyen en Patricia Moliner. Ella és formadora i responsable de relacions públiques de la Fundació Rana, per fer una mirada cap endarrere, però també cap endavant. Patricia, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Són 20 anys de Rana. Quan mireu enrere, què és el primer que vos passa pel cap?
Uf, molta feina. Molta sí. Feina, la veritat que... Però, bueno, molta feina que ha valgut la pena, no? Que ens donem compte de que la feina que hem fet ha sigut, sobretot, això, no? La nostra intenció, no? Que és donar eines als nins i nines i adolescents perquè davant d'una situació d'abús pues, puguin actuar-hi, no? I creiem que això sí que queda molt per fer, però sí que creiem que aquí hem fet un pas de gegant de quan vam començar ara.
I què ha canviat en aquestes 2 dècades? És a dir, parlar més obertament d'abús sexual infantil ara que fa 20 anys, 15 anys?
Sí, això sí, sens dubte. Això sí que ha sigut una diferència brutal. Bàsicament per això, perquè clar, nosaltres quan vam començar, pues, quan la gent li parlava, quan tu parles de maltractament infantil, tothom és molt sensible, no? Però quan el maltractament infantil va junt a sexual, llavors ja les cares canvien, no? És molt diferent. Llavors sí que veiem que hem canviat moltíssim, hem aconseguit coses que eren impensables, des d'un protocol que no existia, per exemple, hem aconseguit estar pràcticament a totes les escoles de totes les illes treballant any rere any, no? Amb un tema que al principi, quan tu oferies, mira que nosaltres fem això, fem aquest taller per als nins i les nines, ens deia, no, això aquí no passa, no? Aquí ens coneixem tothom i aquí aquestes coses no passen. I després el temps ens ha donat la raó que bon, hi ha nins, nines i adolescents, hi ha abús sexual infantil.
Ja mos has fet 5 cèntims, no? Una mica també d'aquests reptes, per exemple, que heu tingut en les escoles, però quin diries, de què estàveu més orgulloses d'aquests grans reptes que heu tingut i que heu fet possible durant aquests 20 anys?
Doncs una mica el que tu deies al principi, no? De que es parli d'abús sexual infantil. Que no hagi por a parlar d'abús sexual infantil, que els medis parlin d'abús sexual infantil, que tu puguis comentar una notícia en un cafè amb uns amics i ningú s'espanti ni ningú posi cares rares o que ningú et negui que existeix aquest tipus de maltractament. Jo realment d'això puc dir que tot l'equip estem molt, molt orgulloses, molt. I a més, nosaltres som un equip molt petit. Fem moltes coses, però som molt poquetes. I crec que que la passió i el creure realment en la necessitat de fer aquesta feina perquè és necessària, crec que és el que podria dir que estem més orgulloses.
És evident que hi ha més consciència avui en dia, però jo t'ho vull demanar, quin és el paper que ha tingut la societat balear en aquest camí? Perquè també hi haurà hagut una evolució dins la societat.
Sí, sí, també això és veritat que... No és que jo ara molta gent sempre ens pregunta, no? Bueno, és que ara tot el dia surten notícies d'aquest tipus, no? I això què passa? Què passa? Ara passa més? Dic, no, no passa més. Ara es parla més. Ara se denuncia més. Ara s'actua abans. Ara no s'amaga tant. Ara, llavors, clar, això sí que fa, i això és treball, evidentment, de molta gent, però realment aquí la comunitat, que és la societat, és important la resposta, no? O sigui, jo m'acordo la primera campanya que vam fer als carrers, la gent és que ni l'entenia. Vull dir, no? O sigui, és que això perquè els monstres, quins monstres? No l'entenia. Ara qualsevol acció que fem, perquè nosaltres no som conformistes, no? Que dic jo, llavors sempre... I cal que la campanya, la gent ja rep el missatge, ja entén el que vam dir. Vam fer una campanya, la de Jo soy rana, que també va ser una mica un abans i un després, no? De que la societat... Què és això, no? Que fan aquesta gent? Ostres, i si ho fan és perquè ho fan, no? És, bueno, perquè existeix, perquè aquest problema està aquí. I llavors jo crec que amb això, el tema de la sensibilització, crec que sí que hem arribat i que el que és la societat balear, perquè nosaltres treballem, som d'àmbit balear, treballem a totes les illes, crec que sí que està més conscienciada i més en ganes d'actuar-hi, que és el que nosaltres volem.
Anem en concret en aquestes jornades. Jornades que se fan els dies 19 i 20 de novembre a la Cambra de Comerç de Mallorca. Aquestes jornades coincideixen també amb el dia de la prevenció de l'abús sexual infantil. Supos que s'ha posat per aquestes dates, evidentment.
Exacte.
Què voleu transmetre amb aquest lema, sobretot, i amb aquesta prevenció?
Pues... Nosaltres portàvem molt de temps, no?, que volíem fer unes jornades pels 20 anys, una mica també, no?, com broche final, no?, una mica de tot aquest any tan maco, no?, de celebració. Però encara veiem això, no?, que encara que es parli... I el títol de les jornades és El silencio, grandes verdades, no? I és una mica això, no?, que protegir la infància és protegir el futur. I la prevenció és molt poderosa, moltíssim. El que passa que moltes vegades és molt difícil de vendre, no? I llavors nosaltres amb aquestes jornades pues el que volem és així, és això, no? Que encara queda molta feina per fer i que aquesta feina la tenim que fer entre tots, perquè els nens i les nenes adolescents els tenim que protegir els adults. I llavors és una feina de xarxa, és una feina de molta gent al voltant que té que treballar i que té que estar. Llavors, bueno, nosaltres sempre el 19 de novembre ens agrada fer alguna acció, pues, sobretot una mica, pues, el que et deia, més reivindicativa, més activista, no?, podríem dir. Mm. I vam pensar que era un dia perfecte, no?, per poder encaixar aquestes jornades i poder parlar d'un tema també des d'un altre punt de vista, no?, ja no tan tècnic, podríem dir, perquè, bueno, però sí que parlar una mica, pues, dels nous riscos, per exemple, que hi ha d'abús, no? Ara hi ha... Pues, l'abús pot arribar de molts més llocs, per molts canvis de la societat. Hi ha més sensibilitat social, és veritat, però encara hi ha molta por i encara existeix el tabú. Llavors, bueno, vam dir, bueno, pues, va, anem a fer unes jornades una mica diferents, no? Una mica més properes i una mica que la gent vegi més el problema com una cosa que la té més a prop del que pensa.
Una darrera pregunta. Estic mirant tot el que hi haurà en aquestes jornades. Hi haurà una pel·lícula, també se xerrarà, per exemple, de pornografia adolescència, sí, la vulnerabilitat de menors amb discapacitat intel·lectual. Jo vull anar una mica més enllà d'aquestes jornades per acabar i que m'expliquis quins són els reptes principals que encara tenim com a societat i que podeu fer vosaltres com a fundació.
Pues, jo crec que com a societat és admetre que existeix l'abús sexual infantil. Que aquesta hipòtesi, quan tu tens un nen o una nina o un adolescent que està malament, Pot ser per moltes coses, evidentment. Però que una de les coses que pot ser és que estiguin abusant sexualment d'ell. I això crec que és un dels temes més difícils, no, de treballar. Sobretot, per exemple, quan treballes amb famílies. Quan treballes amb professionals és una mica diferent. Però quan treballes amb famílies és molt difícil que fer entendre, no, això que hi existeix, aquesta possibilitat. Més reptes, pues, a part de parlar del tema, pues que també que es pensi més en les víctimes adultes, amb la gent que ha passat per una situació d'aquest tipus i no ha tingut l'ajuda, o no ha tingut l'ajuda que tenia que tindre, o ha tingut una teràpia que no era l'apropiada, o no ha dit res perquè l'han dit això t'ha passat de petit i oblida't, que és una tonteria. Nosaltres fem teràpia a víctimes adultes i veiem aquest canvi, veiem aquest abans i aquest després, no? Veiem la importància que dona igual si ha passat en el temps i fa molt de... en el temps, està molt lluny en el temps quan a tu et va passar això. Perquè això hi ha que treballar-ho. I és un trauma. I hi ha que estar amb aquestes persones i fer aquest acompanyament, no? Llavors jo crec que el que faria és... un dels reptes és continuar sent aquest, no? Que encara que sigui una cosa que et passa quan ets petit, no? Pues bueno, quan ets gran, si tu això no ho has treballat i això no ho has dit, o això per lo que sigui, pues que es pot treballar i que es pot sortir d'això. Llavors, nosaltres que fem prevenció, nosaltres el que intentem és no arribar a aquest punt, però a vegades, per desgràcia, no arribem. Llavors, quan tenim ja un cas o d'una persona, pues bueno, pues aquí també jo crec que no se li dona a nivell, a vegades, inclús a nivell a vegades institucional, eh? Crec que a vegades no se li dona la importància de lo que suposa fer una teràpia, per exemple, a una víctima adulta. Perquè és una feinada i és, ha de fer-ho gent molt especialitzada, és una situació molt traumàtica, hi ha que arribar molt al fons de la història i crec que moltes vegades no se li dona ni el valor ni es fa l'acompanyament a aquest tipus de persones.
Patricia Moliner, formadora i responsable de les relacions públiques de la Fundació Rana, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida. Estarem pendents d'aquestes jornades a la Cambra de Comerç de Mallorca per la prevenció de l'abús sexual infantil. Moltes gràcies i bon dia.
Pues moltes gràcies a vosaltres i bueno, que el que dèiem, no? Els medis sempre són superimportants i hi ha que entendre que el silenci mai protegeix a ningú. I aquests altaveus, com potser vosaltres, pues ens ajuden moltíssim. Sí que moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Patricia.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
TV3 Ràdio és actualitat.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
10 des de matí, 38 minuts d'aquest 15 de novembre de l'any 2025. Avui parlem del creixement personal, també, d'eines reals per gestionar emocions i d'un projecte que des de l'any 2016 intenta ajudar les persones a avançar millor per moments més difícils.
Segur que vos sonen aquests noms. Paz Padilla, Pedro García Aguado, Patri, compartiran claus pràctiques per al creixement personal al Tui Teatre el 22 de novembre.
Són tres cares conegudes que en el Tui Teatre faran la presentació de la 8a edició de Despertar Emociones, centrada en navegar en la incertesa amb tres ponents de primer nivell.
Avui, per això, xerrarem amb la responsable de l'organització. Ella és la Cristina Gómez.
Cristina Gómez, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo
te encuentras? Todavía me acuerdo como si fuera ayer de la primera edición y ya han pasado 8.
8 años, la verdad que se dice pronto, ¿eh? O sea, es increíble y que siga teniendo tanta fuerza y que la gente siga viniendo un sábado por la mañana al Tui Teatre. O sea, es que es brutal.
Pero es que con estas caras conocidas que traéis este año y en esta 8ª edición, ¿cómo no venir?
No, la verdad que sí, la verdad que busco siempre personas que puedan ayudar a toda persona que vaya allí al congreso a despertar emociones, y la verdad que será muy enriquecedor.
En esta edición lleva por título Navegar en la incertidumbre. ¿Qué significa para vosotros trabajar esta idea en el momento actual?
Bueno, yo creo que en estos momentos uno está, o sea, con las tecnologías, las redes, navegamos más en la incertidumbre que nunca, ¿no? Y entonces es como que nos obligan a salir de la zona de confort, que a veces uno está muy a gusto en la zona de confort. Pero bueno, yo creo que cuando uno entra en una tormenta, ¿sabes? O sea, es verdad que ya no será la misma persona que había entrado en ella, ¿no? O sea, en eso consiste la tormenta. Pero en estos tiempos, navegar en la incertidumbre yo creo que está más vivo que nunca.
Como decíamos antes, Despertar Emociones nació en 2016. Cuando miras atrás, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza después de casi una década de recorrido? ¿Qué ha cambiado más?
Mira, yo pienso que las personas de cada vez necesitamos pues hablar un poco de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, ¿no? Y cuando uno viene a despertar emociones tiene la sensación de que no está solo, de que hay más personas que le suceden lo mismo y lo que escucha puede calmar su alma, que puede calmar lo que dice, ah, pues no estoy sola, hay más gente que le pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Es muy terapéutico, realmente para mí despertar emociones es como, yo podría decir, como una terapia de grupo, pero a lo bestia, ¿no? Porque ya llevamos más de 900 entradas vendidas.
Impresionante.
Entonces, sí, no, es impresionante. Entonces a la gente le encanta y sale mucho mejor de cómo ha entrado. Es que aparte se lo pasa pipa, o sea, es que es una fiesta, o sea, es que uno no es consciente hasta que va a despertar emociones de lo que está viviendo, ¿no?
Una de las particularidades de Despertar Emociones es que es un único evento que ofrece tres ponentes en una misma sesión. ¿Qué aporta este formato al público?
Bueno, yo creo que es verdad que todos buscamos soluciones rápidas, inmediatas, pero dedicarte primero una mañana para ti, decir, bueno, me la voy a dedicar a mí, ¿no? Voy a ir, voy a escuchar, voy a ver que suavemente, como si fuera una lluvia fina, ¿no?, que va calando en ti. Y yo creo que cuando uno sale de allí dice, ostras, cuántas cosas tengo que cambiar, cuántas cosas tengo que aprender. Y uno tiene como un empuje, ¿no? A veces estamos, procrastinamos muchas cosas, no nos atrevemos porque el miedo, o sea, la desidia es una forma de miedo, es otra forma de miedo. Ajá. Con lo cual a la gente le cuesta a veces arrancar. Y cuando uno viene a despertar emociones sale tan chutado que el lunes es capaz de hacer cualquier cosa, o sea, decir, venga, pues esto que no me atreví a hacerlo, lo hago, esto qué tal, lo voy a hacer, esto voy a cambiarlo. Incluso mucha gente me cuenta que si hay conflictos en la empresa se resuelven, porque pones nombre a muchas cosas que tú no sabes ponerle nombre, porque no todos somos ni psicólogos ni coach, y entonces hacemos lo que podemos, o sea, fracasamos, tenemos claro. éxito, fracasamos, y vamos viviendo, pero a veces que alguien te dé herramientas, que digas, ah, claro, es que puedo hacerlo así o puedo hacerlo así, y ves cómo te puede cambiar las cosas, pues ayuda mucho, ¿no?
Hablemos del cartel de este año. Contáis con Paz Padilla, Pedro García Aguado y Patri, la psicóloga. ¿Qué destacarías de cada uno de ellos y por qué encajan tan bien en el tema de la incertidumbre?
Bueno, yo creo que, para empezar, Patri nos va a dar una visión psicológica muy buena. Aparte, es una influencer, lleva más de 800.000 seguidores. Bueno, a mí me encanta y, de hecho, va a ser este año, en Despertar Emociones, va a ser interactivo, va a sacar a la gente del público, porque esta misma conferencia la dio en Valencia, cuando hicimos Despertar Emociones en Valencia, y a la gente le encantó, o sea, salió totalmente entusiasmada. Los valencianos me encantaron porque salieron todos al escenario, o sea, fue brutal. Y entonces va a ser muy... a la gente le va a gustar porque va a ser diferente a las otras ediciones. Y luego Pedro, pues claro, tiene una historia personal muy, muy potente, ¿no? Y tiene tantas herramientas donde él se ha trabajado a sí mismo, donde del fondo ha salido a la luz, o sea, y aparte está totalmente formado, tiene una gran formación, y aparte es que a mí como persona lo adoro a Pedro. Y luego de Paz Padilla, pues qué voy a decir, ¿no? Claro. Pues es actriz, humorista, y toda su historia, todo lo que ha pasado pues con su marido que falleció, con su madre, con su hermano, o sea, tiene una historia, que eso sí que es navegar en la incertidumbre. Y bueno, y hay una sorpresa que, bueno, la voy a decir. Bueno, hemos invitado al doctor Enric Benito porque son muy amigos Paz Padilla y Enric, y entonces va a venir y va a subir a la mesa redonda pues para hablar un poco del acompañamiento en las personas en esos momentos difíciles de la vida, ¿no? Con lo cual va a ser una mañana espectacular.
Cristina, ya para terminar, en la nota de prensa comentas que Despertar Emociones nació con la voluntad de ayudar a las personas. ¿Qué significa para ti ver cómo el proyecto ha crecido de la manera en que lo ha hecho y se ha consolidado como un referente en la isla?
Mira, yo estoy súper contenta de toda esta evolución. Si me lo llegan a decir la primera vez que lo creé, que de hecho todo el mundo me decía, estás loca, esto no va a funcionar en
Mallorca.
Tenías
unos nervios increíbles, me acuerdo, una cosa
claro,
de locos.
Claro, era de locos. Y yo decía, ¿cómo que no va a funcionar? Porque es verdad que un sábado por la mañana a las 9:30 para hablar de crecimiento personal o de desarrollo humano era complicado. Pues no. O sea, todo lo contrario. Estoy súper contenta con el público. A la gente le encanta venir a Despertar Emociones. Se lo pasa pipa y encima sale mejor. O sea, yo no puedo pedir más porque mi objetivo inicial era ayudar a los demás. Y se está cumpliendo. O sea, si no, no duraría este evento. Cuando tú lo tienes claro el objetivo, pues las cosas funcionan, ¿no?
Pues vamos a recordar a la gente día, hora y con quién. Y que se den prisa a comprar las entradas porque ya hay 900 vendidas y quedan poquitas. Pero adelante, todo tuyo.
Pues mira, el 22 de noviembre en el Truy Teatre a las 9:30 empieza hasta las 2. Bueno, luego habrá firma de libros con los ponentes y demás. Y nos vemos en el Truy Teatre. O sea, que no se lo pierda la gente, que se venga.
Un abrazo y un besito muy fuerte, Cristina. Muchísimas
a
gracias.
A ti, Miguel Ángel.
Hasta
adiós,
luego,
un
buenos
abrazo,
días.
Chao.
La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Juanmi, arriba el moment de la secció anomenada Ningú no és perfecte, una secció dedicada al món del cinema.
Cines, sèries, i aquí trobareu el vostre espai amb en Sergio Espósito. Avui no amb en Mateu Bibiloni, que
ha
no ha pogut
pelles,
venir.
Ha fet pelles?
Sí, ha dit...
No ha volgut venir.
Volem aprofitar...
Una renyada oficial.
Damunt, eh?
Exacte.
Damunt, que venen net davant de matí.
Home, és que el que cobren, el que cobren.
I en la que cobren,
jo, en sèrio?
És una cosa de
sèrio,
locos.
Què li ha passat a en Mateu? Sigui't sincer.
Bé, lo primer, ara que heu dit lo que cobren, han de xerrar, ja no ha de ser 50-50, jo entenc que 75 per jo, 25
sí,
per ell.
Estic d'acord. Totalment d'acord.
No és la primera vegada, és a dir que ja...
Ja ha fallat, ha vengut dies en son...
Sí. L'he de defensar, ell me va dir, no, bé, si tu, Sergio, ets ànima d'aquest projecte, tu ho defensaràs... Però bueno...
El pròxim
programa... Si vols ser...
No, de fet, el pròxim programa el començarem amb aquest àudio.
Sí. I si s'hi quedarà, s'hi quedarà i dirà molt bon dia a tots, bon moltes gràcies.
Fins aquí.
Sergi, amb tu avui parlarem i arribarem a les 11 d'un tema que me causa moltíssima de curiositat, perquè jo ho visc a diari. De fet, jo crec que és la màxima del cinema. És anar a veure pel·lícules que tenen molt d'èxit, o no tant, però que tenen unes crítiques molt baixes, o que no se'n parla de crítiques, no tenen una repercussió oficial, entre cometes, per dir-ho, molt accentuada.
Sí, passa moltes vegades. Una vegada és només de cara d'aquesta crítica que xerram, no?, d'aquestes esferes que en teoria ens expliquen els que ens ha d'aparèixer o no ens ha d'aparèixer una pel·lícula. Altres vegades és la recepció del gran públic directament i no passa que es filtra, sinó que és directament com ho reben els espectadors quan van a veure-la. Però sí, vaig agafar aquest tema, perquè ja que vaig dir, bueno, m'enfrontaré jo tot sol a la secció d'aquest dissabte, ho faré d'una manera personal i xerraré d'aquestes pel·lícules, com dèiem, que són plens culpables, que ja he de carregar-me aquesta tesi també, perquè jo no estic d'acord amb aquesta... És el títol que donam, no?, un ple culpable, però jo defens que no t'has de sentir culpable pels teus plaers. És a dir, si t'agrada una pel·lícula, et ven igual el que diguin, has de defensar-la. No.
Miquel Àngel ho vol dir.
Guilty pleasures?
Sí, tal qual.
Que
la traducció és guilty pleasure. Que van, ple culpable, que van ser només per l'anunci de xocolata, ara és també per una pel·lícula que t'agrada tu i pareix que a ningú més. Però ja t'he dit que jo considero que s'ha de defensar, que si t'agrada una pel·lícula no t'has de quedar només en... Sí, bueno, és mala, però a mi m'agusta. No.
Però tu estàs en jo d'aquesta major de vegades que passa que les pel·lícules, sobretot comercials, són les més vistes i s'hi agraden, però que no tenen una crítica darrere oficial, publicada, xerrada, comentada pels cinèfils.
Passa quasi sempre, i de fet té bastant de sentit, perquè quan xerrant d'aquí és de ple culpable, el més normal és que no sigui una pel·lícula abstrusa i sueca o un drama polac, és a dir, en blanc i negre. Té sentit que aquestes pel·lícules que no se defensen per part de la crítica o per part del públic més especialitzat, entre cometes, siguin pel·lícules quasi sempre que lleugeres o d'un divertiment o enfocades a públics que no són ells mateixos, pel·lícules per adolescents o infantils, que clar, tu no ets el públic objectiu i no passa res, però bueno, per això no les defensen tant com altres.
Anem a posar exemples.
El primer és... He decidit que sigui directament un tòtem d'aquestes pel·lícules de ple culpable, perquè és, per molta gent, difícil de defensar, no estic d'acord, però bueno, la primera és una pel·lícula, és una saga de pel·lícules, que és Crepúsculo. Estem escoltant aquest Flightless Bird d'American Mouth, que és una cançó que m'apareix preciosa, i aquí no hi ha...
Ho és.
Més com sa pel·lícula, que és molt fàcil a vegades caure en sa paròdia, no? De dir, m'agrada però perquè és molt dolenta, i no estic d'acord. Té aquest camp, sí, que és així, que és d'això tan exagerat i tan intens, i aquesta fotografia i
molt
un estil...
És de mossegada lenta.
Jo t'he dit una cosa, Crepúsculo és una pel·lícula de guapos i guapes per agradar al públic jove.
És que per això deia, que no sempre... Que pareix que totes les pel·lícules han d'estar fetes per nosaltres, i per nosaltres, els cinèfils, o qui sigui.
Ho diré que si no rebent. Això és Sensació de Vivir de vampiros.
Sí, és, bueno,
i
va avançant...
Brandon i tot això clavat, a més.
Va avançant, i de fet, aquesta primera pel·lícula, que és molt, molt adolescent, perquè encara passa a l'institut, i té tot, sobretot, una pel·lícula d'amor, però va avançant, entre aquesta guerra amb els hombres lobo i termina sent els Vengadores.
Va començar el primer capítol siguent un drama d'amor entre un vampir i una...
Terrícola. Normal.
Una persona humana, normal i corrent, i va acabar la saga siguent una guerra entre
Vampirs i...
Vampirs i lobos.
Sí, sí, totalment. I ja t'ho dic, no sé si és una evolució natural aquesta... Bé, és l'adaptació final de la saga de novel·les de Stephenie Meyer. I sí que va canviant, com va canviant, i passa moltes vegades amb les sagues, perquè canvien de director. I, clar, l'estil o la manera d'enfocar... Sí, la primera pel·lícula, que és probablement la que té més estil o la més diferenciada, després entra com una espècie de filtre que les unifica totes d'una manera, o una altra, però aquesta primera, que és de Catherine Hardwicke, és la que té un poc més de personalitat, que és un poc més diferent a les altres. I jo ja he dit, ho defens, i també té una cosa que tenen set sagues, que és que tot i que tu veus la primera, o la segona, o la tercera, la que sigui, i te'n rius moltes vegades de lo que estàs veient, perquè no t'ho creus, perquè s'ha exagerat o el que sigui, o massa intens, té aquest component de, si tu segueixes uns personatges durant 4 o 5 pel·lícules, en el final has estat amb ells moltes hores i els hi tens un poc d'estima, i això fa que la part dramàtica te quedis un poc més amb ella i la part de divertiment objectiu te passis bé, perquè has d'anar amb aquesta mentalitat a veure-les.
Més exemples.
Un altre, i aquest sí que ho defens amb tota la meva vida, és una adaptació d'un anime de 1967, de les primeres que va arribar a Occident, i és la pel·lícula de les germanes Wachowski, Speed Racer.
He de dir que aquí m'apleies. Aquí no sé de què me xerres fins que... No.
Si me dius que són los autos locos, també m'ho crec.
Boníssim, també, eh? S'ha de defensar els autos locos.
No sé de què me xerres en aquesta.
Speed Racer és, com deia, una adaptació d'un anime, i la varen dirigir les germanes Wachowski, que són les directores de Matrix.
Ah, hombre,
que
sí.
Fa la sensació que després de Matrix ja no han fet res bo a la seva vida. Tenen una carrera molt polèmica en aquest sentit, com que varen tocar ser la primera pel·lícula i després ja no han fet res bo, i no estic d'acord, perquè Speed Racer, de veres que és una pel·lícula única, és un viatge al·lucinogen directament, és de renous estridents, de llums, de colors, d'efectes inverosímils, que de veres que és una xifladura amb un muntatge completament desquiciat, i té sobretot un muntatge, perquè si tu la veus és com un còmic en moviment, amb rostres, imatges que es superposen i passen d'una manera increïble d'un pla a un altre. Ja dic, és espectacular, i sobretot és que no te la creus quan ho veus. I és d'aquestes pel·lícules, xerrava de divertiment, no?, i de pel·lícules lleugeres. Si tu la veus esperant una pel·lícula seriosa o que has de dir això m'ho crec, això no m'ho crec, no t'has de creure res, perquè té les seves pròpies regles i normes. És una pel·lícula que hauria de ser d'animació, i no ho és, té moltíssim de CGI, però no és d'animació, però té la seva naturalesa, el seu caràcter anàrquic de l'animació, i de veres que és un viatge lisèrgic que defensaré sempre, perquè és un tòtem de les pel·lícules de carreres, en aquest cas, i d'una pseudoanimació que és que no arriba en moltes pel·lícules.
La cercaré i la miraré. Ara, la que ve a continuació, sí que l'he vist i sé de què va, Fast and Furious.
Ens quedem amb els cotxos, sí.
Exacte, Fast and Furious.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you.
I aquest és See You Again, que escoltam en el final de la setena pel·lícula.
I molt comercial, aquesta cançó.
Molt comercial, com tota la saga, que a més és una saga molt representativa, que defen sempre, perquè també és la cristal·lització de l'evolució del cinema d'acció en el segle XXI. Si tu veus la saga, i bé, Miquel Àngel, mai que aquesta sí que la tens vista,
sí,
no?
Sí, aquesta sí.
Les tres primeres pel·lícules són pel·lícules de cotxos, amb un poquet d'acció, i de tuning, i thriller, i urbano, i a partir de la quarta hi ha un canvi complet, i
brutal.
Són pel·lícules d'acció amb cotxos.
Brutal, brutal. La quarta part ja és una altra història, totalment diferent. Les primeres parts.
En quina pel·li va morir el protagonista, per cert?
A la setena, amb aquest final.
Final?
És a dir, tota la pel·lícula surten tristment de
la vida real,
Walker.
A la vida
clar,
real.
Efectivament. I com va...
El protagonista d'aquesta pel·lícula va morir a la vida real.
Què deia?
A Rosset.
En Paul Walker, de la parella protagonista, que són en Paul Walker i en Vin Diesel, en Dominic Toretto i en Brian O'Connor. Paul Walker va morir en un accident automobilístic, a més, i la pel·lícula ja està rodada i surt tota la peli, però varen donar-li un final que jo d'una manera desgraciada, però jo m'apareixia ja al final perfecte de la saga. Jo entenc després, industrialment, que se segueixi estirant i encara facin més, però era com el final rodó de donar-li aquesta... Bé, el videoclip, no?, d'aquesta cançó, com aquests dos cotxes que se separen, sí. I li den adeu per sempre.
Encara tenim temps ràpidament per una més. Vacaciones.
I ara amb aquest Chris from Arrows d'en Seal, que és un running gag d'aquesta pel·lícula, ja la darrera que mencionarem, és una pel·lícula d'aquestes comèdies americanes absurdes que apareixen totes la mateixa, que no les diferencies, i de jo no sé què té aquesta, que com m'he rigut jo amb aquesta pel·lícula, amb molt poques. Per això dic que és d'aquestes que encara que tu puguis agafar 4 o 5 pel·lícules i dius, és la mateixa que aquesta que m'acabes de mostrar, aquesta té algo. Té un no sé què que me fa riure sempre com... Bé, com un beneit, perquè és que són beneitures, és que s'està riguent.
Són xorrades que en el final fan riure.
Totalment, totalment. I ja dic, és una pel·lícula que, a més, té algo de timing, que passa sempre amb la comèdia, sí, absurda. Quan tu agafes una pel·lícula d'estat, d'agarra-la com puedes, després s'han fet moltes paròdies, i no són tan bones. Això és perquè algo s'ha de tenir, algo especial, una manera d'entendre el timing i la posada en escena, que no en tenen totes.
Ara que has dit això de... Perdona, ara que has dit això d'agarra-la com puedes, hauríem de fer un dia una temàtica d'aquesta d'agarra-la com puedes, 33 un tercio, totes aquestes.
Però jo vos demanaré una hora aquell dia, però sí.
La tindràs. Moltíssimes gràcies, Txell, per haver estat en altres.
A vosaltres.
Gràcies. Senyors i senyors, acabem aquí. Juanmi, mos trobant demà matí a les 9 en punt de matí en el segon dia de la Gran Vida.
I estarem aquí fins a les 12 del migdia.
Senyores i senyors, Lluís Menéndez, gràcies contra el tècnic i mos trobant com deim demà matí a les 9. Adéu-siau.
Adéu. That I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen.